tot això continuïn dient que, no, que estan desobeint a la JEC. O sigui, sí, és exactament la mateixa història de sempre, però amb una miqueta més de teatre, tot per no dir que no hi ha ningú aquí que vulgui jugar-se la pell en un moment com l'actual. És molt respectable, però potser estaria bé començar-ho a dir i deixar una mica de prendre el pèl al personal. Et volia fer una pregunta, Marc, molt ràpida, sí, sobre, no sé si, suposo que coneixes, no sé exactament quina és la situació actual de Maria Sirvent. Se li ha comunicat, perquè el que ha transcendit és que se li ha comunicat que, vaja, que l'acomiadaven o que el seu contracte, perquè m'imagino que, clar, l'havia contractat al Parlament, que el seu contracte quedava resolt i que, per tant, se li retirava també l'acreditació per anar-hi. No sé si ella pretén continuar en el Parlament, en aquest cas m'imagino com a convidada del grup parlamentari de la CUP. No sé si saps exactament quin pla hi ha en el cas de l'assessora de Pau Juvillà.
El que li han dit és que deixaria de cobrar. És l'exdiputada de la CUP, que és l'assessora, el que li han dit és que ella ja no passava a tenir una nòmina al Parlament. Això no li impedeix que continuï anant al Parlament i de fet, no l'han fet fora del Parlament avui. Per tant, aquest és l'estatus, o la diferència. I del que deies abans, jo crec que hi ha dos elements que es diferencien la situació actual amb el que va passar amb el cas amb el precedent, que ja més immediat, que és el de Quim Torra quan li van retirar també l'escó per la inhabilitació del TSJ. I és, d'una banda, la Junta Electoral, és veritat que aquesta vegada ha adoptat menys. En aquella ocasió, recordem, va votar dividida aquesta inhabilitació sobrevinguda de Quim Torra i per tant, diguem, anava amb més inseguretat a l'hora d'executar aquesta resolució. En aquesta ocasió ha anat a pinyó fix, diguem. Es va prendre per unanimitat, per una raó també, perquè després del que va passar amb Quim Torra hi va haver un recurs, al cap d'uns mesos es va resoldre el Suprem aquell recurs i va avalar el camí que havia emprès la Junta Electoral. Per tant, ara té aquell precedent i pot dir s'ha de fer el mateix i, per tant, el diputat Juvillà perd la seva acta de diputat. Per tant, ara ha anat més a pinyó fix i, com deies, no ha vacil·lat. En una setmana ha enviat un recordatori de la resolució que havia enviat la setmana anterior i amb contundència ha advertit a la presidenta que tindria conseqüències legals al no complir aquesta resolució. I l'altra qüestió diferent, que també apuntaves, Maria, és l'estratègia que ha seguit el Parlament per intentar repel·lir aquesta decisió de la Junta Electoral. En l'anterior ocasió es van demanar mesures cautelars al Suprem amb una certa velocitat perquè es pronuncia ràpid. En aquesta ocasió s'ha volgut donar més solemnitat a aquest rebuig a les mesures i es van aprovar a la comissió de l'Estatut del Diputat, es van portar al ple del Parlament, també perquè el precedent, també per la mateixa raó, perquè el precedent del Suprem, que va beneir el Suprem, deia que el Parlament no s'havia mogut en l'anterior cas, en el cas de Quim Torra. Per tant, aquest cop el Parlament ha volgut fer-ho amb molta solemnitat i això també ha fet que fins divendres passat no s'enviessin les peticions de mesures cautelars al Suprem.
Clar, és que no podem perdre de vista, hem de tenir tota l'estona com a referent tot allò que va passar amb Roger Torrent, president de la Cambra, amb la inhabilitació del president Torra, perquè és posar blanc sobre negre per trobar, diguéssim d'alguna manera, els nusos que ens ajudin a entendre tot el que ha passat avui. Clar, ara el Joan deia, cobraran o no cobraran, no?, en aquesta situació de suspensió de l'activitat, i m'has fet pensar amb la qüestió de les llicències per edat. Avui és 1 de febrer. Avui és 1 de febrer. Crec que la notícia de l'ara sobre els privilegis d'edat van sortir el dia 8 de gener, a prox, la primera setmana. No hem deixat de parlar del Parlament, però fixeu-vos en quin tipus d'informació. O sigui, a mi això m'interessa moltíssim, tot el que ha passat, sobretot perquè sí que trobo greu el rerefons. Jo trobo d'una justícia en estat permanent d'alerta la gesticulació independentista, no? Perquè estem parlant d'un Pau Juvillà que té uns llaços grocs que es consideren propaganda electoral, quan no representa només la CUP un llaç groc, sinó representa amb tot un moviment...
És una desproporció.
Exacte. Jo això crec que és on s'hauria de posar el focus, però és clar, si comencem a gesticular, caricaturitzar, etc. És que al final l'origen de tot, el problema, tots passem de llarg.
El problema de tot plegat és que té més importància la guerra entre els partits independentistes que no passa el fet en si mateix. Que la desproporció, que un llaç groc en un despatx, com si vols tenir la fotografia del teu gos que més dona, vale?, comporti la inhabilitació. Que aquest seria l'espai de debat polític real, que fins i tot podria portar al Congrés, perquè això hauria de ser una reforma de la llei del Congrés. però no, treballen internament dins de l'endogàmia independentista. És la guerra entre Laura Borràs i Esquerra Republicana de Catalunya. I clar, aleshores això el que genera és el que jo parlava abans del descrèdit del Parlament en la mesura que la ciutadania li comença a interessar més aviat poc l'activitat del Parlament. I el sulfura molt que en canvi el Parlament estiguin passant coses com les dietes, les pensions vitalícies o renda bàsica universal pels treballadors del Parlament que deixen de treballar als 60 anys, i aleshores els estímuls que tenim del Parlament de Catalunya no són molt afalagadors. I és especialment greu des del punt de vista democràtic, perquè quan hi ha una crisi de representació és quan poden haver problemes en el sistema democràtic.
Digues, Montse, i després sí. Susana.
Ah, Susana, no.
Digues, Montse, després Susana.
Vale. Sí. És que jo el que volia dir-te és que jo quan em vaig veient el que passa, no?, i penso l'arrel del problema és això, és una desproporció amb aquesta inhabilitació, no? Però a continuació penso, bé, això... Ja ho tenim a sobre, és a dir, el que diu la GEC, tot el que diu la justícia de l'estat espanyol és aquesta. Llavors penso, quan reflexiono sobre el que veig, què faria cadascú de nosaltres si fos la presidenta del Parlament? No, és complicat, és molt complicat, perquè qualsevol mesura com la que estem portant endavant, a on ens porta? És a dir, aturar, quants dies aturarem l'activitat? 3 mesos, quin dany estem causant? I jo com a persona ciutadana individual, en aquests moments el que jo voldria és escoltar, mira, m'agradaria tenir lideratges que fossin realistes, que quan anem a fer una acció sapiguem que és efectiva i que ens porta a algun lloc. Si no, no fem això. M'explico el que vull dir?
Sí, això, tot això per què, no? Per què, de què serveix aturar 2 dies l'activitat del Parlament o quan duri? No massa
sí, i això penso que és una pregunta que ens fem molts ciutadans perquè tenim molts problemes molt més prioritaris, com per exemple, en podríem posar 1000 exemples, però retornar la sanitat on estava, invertir més, decidir més com gestionem nous fons, i estem aquí donant voltes, respectant moltíssim el cas que ens trobem, no? Però a mi m'agradaria que el focus del lideratge no fos aquest, que fos un lideratge per tirar endavant, no per mirar enrere, o que per fer mesures que aleshores ens descol·loquen a tots, perquè jo no l'entenc, no ho entenc. També respecto el que es fa i se'm fa molt difícil dir què faria en el seu lloc. És a dir, si em fessin dir què hauria de fer... No sé, potser també me'n vaig als dos extrems, però perquè hi ha moments que entenc que tots estem sulfurats, hi ha moments que dius, escolta, mira, és que de veritat que és per estar molt enfadat, no? Perquè realment que es produeixi aquest sense sentit, no? Que una persona la inhabilitin durant 6 mesos i sembla que no passi res i ho haguem d'atacar, acatar i seguir endavant, doncs és incomprensible.
Susana?
A veure, és que jo penso que una resposta desproporcionada, com en aquest cas està passant, això que parlàveu abans, no?, de que s'ha de fer un debat de fons sobre l'abast de la inhabilitació, una resposta desproporcionada no es pot contrarrestar amb una altra resposta desproporcionada. O sigui, què faria jo si fos presidenta del Parlament? D'entrada ni ganes. Sí. Això d'entrada, però si més no, el que faria seria, si tinc que fer propostes que són fora assenyades com aquesta que ha fet avui la Laura Borràs i que li ha sortit molt malament, segons la meva opinió, el que faria almenys seria assegurar-me de que té uns fonaments jurídics prou forts com perquè a la mínima no surtin els lletrats 2 hores després de proposar-ho tu i te la tombin. Però és que fins i tot és que ha tingut els peus febles, per dir-ho d'alguna manera, perquè fins i tot hi ha hagut dubtes dels grups independentistes que finalment han sortit a la foto amb ella, no? Per tant, això que deia, resposta desproporcionada, sí, hi ha altres vies que em penso que no són una via, i menys que la lideri la presidenta del Parlament, que suposadament és una institució de tots, suposadament no, és així, i ella hauria de representar tothom, i per tant de cap manera puc estar d'acord que se'n faci un ús partidista o fins i tot et diria patrimonialista del que és la institució. El Parlament aquests dies, per què està notícia? Doncs està notícia per les llicències, ja ho dèiem abans, està notícia pel debat de les bruixes del segle XV, però no està, ja està notícia avui per l'escó del Pau Juvillà. Tot això és un resum molt clar de dues setmanes d'aquest Parlament que de veritat comença a semblar un Parlament de fireta. A mi m'agradaria que com a representants que tenim de tots els partits realment això comencin a prendre's una mica seriosament de que realment estan en una cambra legislativa i que realment tenen el poder dels ciutadans per decidir coses importants i sobre coses importants que ens afecten a tots, no? Clar, això d'intentar aturar l'activitat del Parlament al matí i després evitar el xoc amb la llei també em sembla una posició, no sé com dir-ho, de tornem a la teatralització aquesta innecessària de la política que tan farts estem molts.
I ja donant per assumit que moltes vegades tot el que passa en el ple, en l'hemicicle, doncs forma part d'una teatralització, ho veiem aquí, ho veiem al Congrés, però també ho veiem al Regne Unit, per exemple, però justament el que funciona, i sempre s'ha de defensar que funciona, són les comissions sectorials, que és on es treballa, que és on s'avancen els temes, etc. Que jo insisteixo, és del tot simbòlic, s'atura 48 hores, però la càrrega és important.
Clar,
I per què aconseguir què?
Jo distingiria la ritualització, que és necessària com a forma de representativitat del poder, i això és els parlaments, tenen uns rituals, i és una ritualització que és necessària perquè tots entenguem, és un codi que establim de com el poder democràtic resol els seus conflictes. Però és que aquí s'està fent allò que... Hi havia un entrenador que va passar per Madrid que deia que Catalunya es feia teatro del malo, i encara no havia passat tot el que ha passat. Era un visionari. Recordeu que aquell senyor que deia teatro del malo? Doncs el que està fent el Parlament de Catalunya ara és exactament això que deia aquest entrenador.
Teatro del bueno, jo crec que era teatro del
bueno. O teatro del bueno, sí, però...
En plan, sentit irònic, sí.
Sentit irònic,
era molt malo.
Exacte. I aleshores, el que està fent ara el Parlament de Catalunya és això. Jo no em queixaré de la escenificació. El Parlament és una escenificació. I una presa de possessió d'un president és una escenificació. Però té a veure amb la ritualització del poder, que és necessària perquè els ciutadans entenguin aquest codi. Però és que ara els ciutadans, la Montse ho deia molt bé, no entenen res. Perquè estan trencant tots els codis d'aquest ritual.
Totalment. A mi, a més, preocupant, és preocupant, de febrer ja temps i a marge. 11 mesos per reconduir-ho, aquest de 2022. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Que vagi bé. Escolteu, 9:42, una de les qüestions... se'ns està tirant el temps a sobre, efectivament. Una de les qüestions que volem abordar demà, d'entrada, dades de l'atur pinten bones. Pinten que aniran molt bé. Compte, però, i de seguida li farem un truc a en Juan José Torres, que és el director del Servei d'Ocupació de Catalunya, perquè a través dels fons europeus ha arribat una partida de 125 milions d'euros en forma d'ajudes que dona la Generalitat a les empreses per fomentar la contractació de joves. Aquest termini per esgotar aquests diners s'acaba el 31 de març i no hi ha peticions. No hi ha peticions. I si no es gasten aquests 125 milions d'euros que venen dels fons europeus, aquests diners es perden. Val?
És l'enèsima vegada que expliques una notícia semblant.
Ja, sí, sí, jo estic encantada de fer d'altaveu, de dir, sisplau, hi ha diners, expliquem com la gent s'hi pot acollir i gastem-nos-els. Però és preocupant, també, que aquesta informació no arribi a les empreses. Ara de seguida en parlem, però en la fase anterior de la contractació de joves hi ha tot el tema de l'ensenyament. Com sabeu, s'està actualitzant el currículum de les escoles. Darrerament, doncs, hem parlat de com s'intenta adaptar ensenyament a l'obligació del 25% del castellà a les escoles. Doncs bé, hi ha un esborrany de decret sobre el currículum que s'està fent públic i que ha arribat als mitjans de comunicació. L'hem explicat amb el Benet Íñigo i ens ha cridat l'atenció un aspecte molt concret que, en fi, s'elimina els exàmens trimestrals, l'avaluació, per tant, trimestral, cada 3 mesos, en la fase de primària. Això ho hem lligat amb el fet que, com sabeu, la llei espanyola preveu que en la secundària es pugui anar passant de curs tot i no tenir totes les assignatures aprovades. A primària, en lloc d'en suspès i de no assolits els coneixements bàsics, el que es canvia per la fórmula en camí de, no ho dic literal, però va per aquí la cosa, en camí d'assolir els coneixements, d'acord? I segur que hi ha una raó de fons, que és doncs no deixar ningú enrere, i això és molt important, val? Això és molt important. Però la clau és deixar d'examinar, la clau és deixar de dir, escolta, no tens els coneixements, o aquest alumne necessita un reforç, o necessita seguir aprofundint sobre aquestes temàtiques o aquests temaris perquè no arriba als mínims. Bé, tenim en línia en Francesc Colomer, és un referent en polítiques educatives, investigador, expert de la Fundació Bofill. Bona nit, professor.
Hola, bona nit, què tal, com esteu?
Bé, com ho valora? Com valora aquest canvi que s'està preparant en el decret sobre el currículum que està fent el Departament d'Educació, no? Aquesta eliminació dels exàmens trimestrals i aquest fet que s'elimini el suspens, que ja no hi era, no? Era objectius no assolits i que ara es canviï per... ara ho buscaré, mentre vostè em dona la resposta li buscaré exactament
En procés d'assoliment.
En procés d'assoliment.
D'assoliment, hem llegit això.
Sí, és això, és això, és exactament això, sí. Aviam, expliqui-m'ho.
No, aviam, no, em fa gràcia una cosa que has dit així d'entrada, que s'han eliminat les avaluacions trimestrals, és a dir, els exàmens trimestrals. Jo crec que això és una associació, una connexió incorrecta, diguéssim. Jo aquí defensaré... que l'avaluació és quelcom més que un examen. Precisament el que s'hauria de fer és saber com s'ha d'avaluar i què s'ha d'avaluar, no? Jo crec que això no es fa amb un examen, sinó que es fa d'una manera continuada i que es fa d'una manera, diguéssim, durant tot el període d'ensenyament de l'alumne, no? Per tant, avaluar és una cosa molt important. Perquè avaluar és saber si s'han aconseguit els objectius que es buscaven i, a més, té un efecte molt important, que és la rendició de comptes. Avaluar també vol dir rendir comptes. I, per tant, és tota una cultura de rendició de comptes i és tota una cultura de saber què és el que s'ha aconseguit i com s'han aconseguit aquests objectius. Per tant, jo, en principi, que es faci un decret de sobreavaluació em sembla molt bé. Ara, anem a l'altra part.
Escolti, però a mi, per exemple, a mi a mates, sí? Ara ho diré ja, sí? A mi m'anava molt bé això de l'examen trimestral, perquè era constatar que, efectivament, com sí? Jo ja havia anat tenint la intuïció al llarg del trimestre, la cosa anava com per darrere, és a dir, anava el peletón de cola, allò, vinga, aviam si ho acabo d'entendre tot, i allò anava bé, allò funcionava. Una altra cosa és que els sistemes canvien i que hi ha altres maneres d'advertir l'estudiant, escolta, que estàs endarrerit amb això, no?
Sí, no, aviam, insisteixo, l'avaluació és importantíssima. Mm. No, el que volia dir, però és que m'he explicat molt malament, és que en cap moment el decret aquest que s'està, o almenys l'esborrany que s'està plantejant sobre avaluació, simplifiqui l'avaluació amb una prova. Mm? Mm. Sí, això no és, l'avaluació no és una prova, i tal i com anem... avui dia, l'avaluació no pot ser una prova i prou. L'avaluació, una prova escrita, a més sí. Aquest concepte que tenim de la prova sobre un paper amb unes preguntes i uns quadrets o un rotllo o unes coses d'aquestes, això és el que no pot ser i és el que ha canviat profundament des de el poc temps que fa que examinaves de matemàtiques, ara no. Diguéssim que és una de les coses que jo crec que han evolucionat notablement en el nostre país sobre el que és la cultura de l'avaluació.
L'altra cosa, una... sí.
Sí, no, jo volia dir una altra cosa, que és aquest concepte de la repetició de curs. És a dir, no perquè... Espanya és un dels països que té més repeticions de curs de la Unió Europea, i això també són cultures, però si la repetició es fa mal feta, que és el que estem fent, jo crec, la majoria de vegades, resulta que no tan sols no serveix per res, sinó que perjudica. És a dir, que és pitjor fer repetir amb un alumne per fer-li passar pel mateix per aquelles matemàtiques que el primer dia ja no va entendre i que l'any que ve, quan torna a començar, continua sense entendre, que no pas intentar fer algun sistema personalitzat de recuperació, que és el que estem parlant sempre, no? I poder evitar que aquesta repetició sigui això tan onerosa, tant per ell com pel sistema. Aquestes són les dues coses que volia dir. Després volia dir que és molt difícil avaluar, també, que no és fàcil avaluar. Que per avaluar s'ha de saber quins són els objectius, o sigui, què busquem, què pretenem, no? I, per tant, quins són els objectius del que fem, vull dir, del que ensenyem. I, per tant, llavors saber si els hem aconseguit o no. I amb això s'ha d'anar molt de compte, perquè l'alumne, el noi o la noia, acostuma a preparar, acostuma a mostrar més interès en allò que se l'avalua. I, per tant, si nosaltres fem una avaluació que, diguéssim, jo què sé, vol fer només un aspecte memorístic, És predominant, l'alumne tindrà un sistema d'aprenentatge molt memorístic.
Però els exàmens també es podrien canviar, es podria canviar la tipologia dels exàmens, efectivament. No cal anar a fer, no?, empullar, fer colzes com fèiem i aleshores el dia de l'examen anar a reproduir literalment el que... Sí o no? També, vull dir, els exàmens poden canviar.
I empullar està bé, i fer coses a mi em sembla bé, però no cal per contestar un examen. Home, per exemple, una de les coses que a mi cada dia m'entusiasma més, que són les presentacions en públic.
Sí.
És a dir, la capacitat de que un alumne, un noi o una noia, es prepari molt bé un tema i em faci una presentació oral en públic, fent doncs, les seves diapositives, el seu muntatge, les seves presentacions, i a partir d'aquí doncs, que puguem avaluar d'aquest alumne no tan sols la competència de si sap allò que ens ha explicat, sinó que a més li avaluarem moltes més competències. Perquè aquí tenim tot un paquet de les dites competències toves, les soft skills, que això s'està tornant molt important, que és tot el tema de la creativitat, tot el tema del treball en equip, tot el tema de resolució de problemes i totes aquestes coses, no?, que són molt difícils d'avaluar, però que en canvi són importantíssimes en la nostra societat i que les valorem extremadament. I per tant, creant situacions diferents, que no siguin tan sols enfrontar-se davant d'un paper, nosaltres podríem avaluar, observar més a l'alumne i saber si realment ha arribat a aconseguir aquests objectius o no. No m'enrotllo més, eh?
No, en procés d'assoliment, de veritat, en procés d'assoliment, per què en procés d'assoliment? Quin problema té el no assolit que ja havia substituït el suspens?
No, jo això dels eufemismes que... a mi em sembla una cosa fora molt innecessària. Ara, probablement aquí hi ha una voluntat, jo crec que hi ha una bona intenció, que és no desmoralitzar l'estudiant, però la veritat és que més enllà d'aquesta voluntat, bona voluntat, diguéssim, que porta de no tirar-li a la cara amb una mala paraula amb un estudiant que no ha assolit els objectius, doncs s'aprenen això d'un procés d'assoliment, que, bueno, que és un acte, perdó, un eufemisme que porta bona voluntat.
I li faig la pregunta pels que sí que assoleixen aquests objectius. Està estudiat si se'ls hi resta motivació el fet que, doncs, bé, doncs, no hi ha la motivació de no vull passar de curs amb tal nota, vull marcar-me aquests objectius, perquè en realitat no passa res si els tens molt ben apresos o relativament apresos, perquè acabaràs fluint igual per tots els anys d'ensenyament.
Bueno, si tota la pressió es posa sobre la nota, naturalment l'única cosa que val és la nota. Si nosaltres la força de la feina educativa que fem la posem en molts aspectes i no només en una nota, aleshores molt probablement no serà l'única cosa que es persegueix. Jo, per la meva experiència i el que jo he vist, que ja he vist bastantes coses, l'efecte competitiu sempre té un estímul, la competició sempre té un petit estímul. Però
amb un mateix...
Sí.
No?
Sí. No, l'efecte competitiu amb un mateix, és a dir, que amb un mateix se li reconegui que ha fet més i tal, té un estímul i s'ha de fer. Jo crec que sí, jo crec que això és bo que es faci. És a dir, que amb una persona se li reconegui que ha fet una bona feina, que ha treballat i que ha progressat en el seu treball i que ha assolit els objectius que es buscaven, jo penso que està molt bé i que s'ha de fer. Vaja, que és, que jo crec que és dolent i que s'ha mal fet aquestes falses idees, diguéssim, igualitàries dels assoliments dels objectius d'ensenyament. Després, aquí hauria de matisar molt, perquè jo ara m'he tirat molt a la piscina i naturalment les diferències entre les persones i les seves competències són moltes, i no hi ha un que serà molt competent en una cosa i un altre que serà molt competent en una altra. I llavors jo crec que és molt bo reconèixer-li aquella competència que té aquella persona en allò que pot desenvolupar-la.
No, totalment, detectar en què és bo cadascú. Això sí que és important detectar-ho tan aviat com es comença a desenvolupar aquest talent, no?
Efectivament, i quan més aviat millor. I per tant tot el tema de l'ensenyament individualitzat, tot el tema de fer el seguiment de l'alumne. És a dir, jo això de que cada trimestre o cada cicle o cada quan sigui es donaran unes notes, Això està molt bé, trobo bé, perquè en fi, tothom, la societat catalana té dret a saber si els nostres alumnes saben llegir i escriure i saben comptar. Però la informació, l'alumne, el pare i l'equip de professors, els pares, perdó, i mares, i l'equip de professors, és una cosa que s'ha de fer contínuament.
Clar.
És una cosa que ha de fluir contínuament, cada dia i per cada persona. Clar, no ens podem encantar. Si no detectem aviat les bondats i els dèficits de cadascú, anirem malament.
Bé, estem comentant amb Francesc Colomer, que és un referent en polítiques educatives, investigador de la Fundació Bofill, aquest esborrany de decret sobre el currículum que està preparant el Departament d'Educació. Ens ha cridat avui especialment doncs, l'atenció a aquest fet que s'eliminen les notes cada trimestre. Més que els exàmens, no? S'eliminen les notes cada trimestre als alumnes de primària. De fet, no, només hi haurà notes a cada final de cicle, per tant, a final de segon, de quart i de sisè. En tindrem temps, però, de parlar-ne, perquè tot just hem conegut els primers detalls, així que ens emplacem, Francesc Colomer, a parlar-ne més abastament un altre dia. És interessantíssim aquest tema.
Perfecte.
Gràcies. Gràcies, Francesc, que vagi bé. Vinga, sé que voldreu fer aquí a la taula algun comentari, no n'hem sobrat de temps, però sí que vull saber què en penseu.
Home, jo com a mare, el primer que he pensat és, escolta, a mi m'anaven molt bé les notes cada trimestre, perquè jo les utilitzava en tots els sentits possibles i crec que moltes mares ho han fet tota la vida. Mm. És a dir, portaves les notes i aleshores mirem, això no anem bé, no?, per aquí, i si això millora, doncs, perquè els estímuls a casa també són importants. Per tant, que hi hagi aquest mecanisme, crec que es perdi aquesta possibilitat, no?, també en l'entorn de fer aquesta revisió, perquè sí que és veritat que es poden revisar els exercicis, totes les correccions cada dia, es pot mirar la carpeta, que durant la primària és com una tortura, però les notes van bé. A mi el que em preocupa és que durant aquestes juntes d'avaluació que es feien trimestralment, una mica jo crec, vaja, jo no ho he vist mai per dintre, però m'imagino que els professors es reunien i parlaven de tots els estudiants. A mi hi ha un fenomen, que jo el veig amb estudiants més grans, que veig, no sé si és una cosa molt generalitzada, si es dona a nivells inferiors també, però és els estudiants sigilosos, que és un conjunt de persones que jo veig que cada vegada n'hi ha més. Persones que passen sense... És a dir, que ningú es preocupa d'ells perquè no donen problemes, no troben ni molt bones notes ni molt males notes, i de cop un dia descobreixes que allà tens un diamant. Llavors, em preocupa molt que si no hi ha aquesta voluntat de fer un seguiment, i ell ho ha dit molt clarament, bondats i beneficis de cadascú, però jo veig que la nostra societat està creant certs d'aquests molt sigilosos que passen i quasi, després hi ha els grans líders, els que no, es fan notar de seguida.
Aviam,
el problema és que, és a dir, en un món ideal, a mi això em semblaria molt raonable, de fet m'ho sembla. El problema és que no hi ha recursos, no crec que el professorat estigui format per fer això, i d'alguna manera has d'avaluar l'assoliment dels, amb els eufemismes que sigui, però l'assoliment d'uns coneixements. Passa que això, deixant de banda les qüestions més clàssiques, diguéssim, de si l'estudi ha de ser això que deies, Agnès, d'empollar i després vomitar-lo a l'examen i no te'n recordes, que jo crec que això ja tothom entén que no pot ser així, però de poder defensar doncs, un posicionament, diguem, i escrit, i dir, doncs ara has de defensar aquesta postura i argumento d'una manera contundent. Això, clar, s'ha de poder avaluar d'alguna manera. I no sé fins a quin punt el decret, o no sé fins a quin punt aquest decret va acompanyat d'una reformulació d'això, tant del professorat, clar, és ideal parlar de... No, és que hi ha d'haver un seguiment dia a dia de tots els alumnes. Però és que tenim classes amb 35 persones, un sol professor, que, a més, ara durant la pandèmia ha hagut de fer gairebé de tot menys de professor, que... aquesta càrrega afegida que l'hagi de suportar ell sol és pràcticament impossible. Del decret hi ha una altra cosa que no l'he llegit al detall, i suposo que en parlarem ja quan segueixi els tràmits, que és de quina manera queda la immersió, perquè d'alguna forma es passa la responsabilitat als centres, però no es parla ni de com es blinda aquest 75% restant, diguem, de l'altre 25%. O sigui, és una mica com si hi ha algú, sense cap debat previ, perquè després en les declaracions públiques surten a dir la immersió no té cap problema, però el govern ja està abandonant aquesta aquesta batalla sense donar explicacions de cap tipus a l'opinió pública.
Sí, molt ràpidament, en la línia del que diu la Maria, no? És a dir, a mi em sembla molt bé que hi hagi aquest sistema d'ensenyament particularitzat en què es detecta el talent dels alumnes, però per això s'haurien de reduir les ràtios a 3 o 4 alumnes, com a molt. Ho dic com a docent universitari, un professor amb 35 persones a l'aula no coneix ni té la capacitat d'avaluar dia a dia les persones que té, i per tant, en la línia del que és la Maria, és a dir, si aquest decret se'm presenta amb una dotació pressupostària que hauria com a mínim de doblar l'actual, aleshores, o més, aleshores estaríem encantats d'anar cap a aquest model d'avaluació. I només apuntar que em sembla molt encertat això de dir en procés d'assoliment, és com està Catalunya permanentment i per tant és una traslació a l'alumnat del que aspira aquest país.
I Susana?
Bueno, i els eufemismes, que s'han traslladat absolutament tot ja.
Aviam. No, és que les paraules tenen, òbviament, no? Tota la càrrega del contingut per entendre'ns. Per entendre'ns necessitem estar d'acord amb el contingut de les paraules i les expressions. Aviam, Susana.
No agafo el fil del Joan en el sentit de que jo no estic d'acord amb el tema de procés d'assoliment per tapar o per encobrir o per fer servir un eufemisme per dir que t'encateau, no? Ho dic en castellà, no? Que no tens un assoliment suficient o com li vulguis dir. Jo em penso que, en certa manera, aquí darrere el que hi ha és un cert moviment pedagògic o fins i tot ideològic, no? Que vol que protegim els nostres fills de tot. I jo sóc mare i sóc mare de dues filles i he intentat protegir-les, o sigui, aquí ho estic parlant molt obertament de que això, que els hem de deixar una mica anar, però sí que sóc conscient de que els hem d'ensenyar a fracassar, perquè és l'única manera de que ells sàpiguen on està l'error i intentar superar-ho. O sigui, aquest blindatge que intentem fer a través de determinats moviments pedagògics, de que els nens no se'ls pot desmoralitzar, que els nens han d'estar sempre contents, que no poden saber que són menys competitius o menys hàbils en determinades matèries que el seu company del costat. Doncs no, la vida està plena de diferències i tu pots ser brillant amb una cosa i pots ser molt dolent amb l'altra i els nens ho han d'aprendre, això. Molt breument, estic a favor de les notes, de la puntuació, més aviat, més que res perquè moltes vegades amb moltes criatures, sobretot les que s'esforcen i també les que no, una puntuació doncs pot arribar a ser un estímul. És igual el llistó des del qual surtis. Estic també a favor de l'avaluació contínua, penso que és un gran avenç. També estic a favor de l'ensenyament competencial. S'ha vist, perquè hi ha determinades universitats, fins i tot als Estats Units, que això de l'ensenyament competencial funciona. Però també, fer allò, esborrar tot el que tenim del passat per reconstruir-ho tot nou, tampoc hi estic d'acord, perquè hi ha coses que han funcionat i allò que ha funcionat penso que ho haurien de conservar.
Parlarem.
I bàsicament...
No, és que és un debat interessantíssim.
És un debat molt... Molt extens. Moltes
arestes. Sí, el convocarem, aquest debat, un dia per fer tot el ressupó, perquè avui, de fet, només tenim a aquest aspecte a comentar. Aviam, el que dèiem, el Servei Català d'Ocupació, que, en fi, ja té actives aquestes ajudes que dona la Generalitat a les empreses per fomentar la contractació de joves, 125 milions d'euros que provenen dels fons europeus. Aquests 125 milions d'euros o s'utilitzen... es demanen abans del 31 de març o es perden, literalment. Aviam, director del SOC, Juan José Torres, bona nit.
Molt bona nit, què tal? Moltes gràcies.
Qui pot optar a aquests ajuts?
Bé, poden optar totes les empreses, entitats i persones autònomes amb capacitat de contractar i està dirigit, com dèieu, a la contractació de persones joves de menys de 30 anys, tant amb titulació que permeti la contractació en pràctiques com amb la línia genèrica de contractació que no requereix de cap titulació específica.
A la comptabilitat d'aquestes empreses o d'aquests autònoms, aquestes cooperatives, a on van aquestes partides? A pagar l'alta, a la seguretat social, al sou? Com es tradueix?
Bé, és una subvenció directa de 17.684 euros per cada jove que contractin les empreses, per tant, són un ingrés que van dirigits directament als fons propis, als fons de l'empresa, de forma directa, com dic, perquè l'únic requisit que es demana és que formalitzin el contracte, que el presentin al Servei d'Ocupació de Catalunya i que demanin la subvenció amb un tràmit extraordinàriament fàcil i simple que hem preparat en aquest efecte.
Joves, què entenem per joves? De quina edat cap avall?
Menors de 30 anys. Qualsevol persona menor de 30 anys, ja dic, amb titulació específica o sense, perquè hem obert dues línies en paral·lel per facilitar el repartiment dels fons i la facilitar la contractació de tots els joves i de totes les persones menys de 30 anys amb independència de que tinguin o no tinguin una titulació. I com dic, l'únic requisit per part dels joves és que estiguin inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació el dia abans del contracte.
Val. L'ajuda concreta, perquè ens quedi clar, ha dit vostè que són quants diners?
17.684 euros per cada jove que contractin amb un contracte mínim d'un any de durada.
17.000 euros en un any que reben d'una tacada?
Sí, amb l'únic requisit d'acreditar la contractació, en el moment que s'adjudiqui la subvenció, un cop acreditada aquesta contractació, el Servei d'Ocupació de Catalunya iniciarà el tràmit de pagament d'una bestreta del 80%, que s'anticiparà a totes les empreses i entitats i persones contractants per facilitar precisament la liquiditat del pagament de les nòmines dels joves contractats, i el 20% restant quedarà, pues, com és habitual en aquest tipus d'operacions, a la justificació del transcurs del primer any de contracte.
125 milions d'euros donen per molts joves menors
més
de 30 anys.
Més de 7.000 contractes. Sí.
Quants?
Més de 7.000 contractes.
Quants s'han demanat ara?
Bé, en aquest moment estem en una fase molt, molt inicial, estem rebent les peticions i fent les primeres verificacions. Hem de comptar també, abans has dit, fins al 30 de març, estem tramitant en aquests moments una ampliació tant de les entitats beneficiàries per incorporar entitats sense ànim de lucre, associacions, fundacions, etc., perquè també puguin accedir, perquè hem rebut moltes peticions d'aquestes entitats, i això ens permetrà també ampliar el termini de presentació de les subvencions. Esperem que puguem ampliar-lo fins al 30 d'abril amb contractes formalitzats fins al 30 de març.
Val. On ho han de demanar aquestes empreses cooperatives autònoms?
Ho han de demanar a la pàgina de serveiocupació.gencat.cat, amb un tràmit extraordinàriament simple, com dic, que hem elaborat per facilitar precisament la contractació, en la que únicament han de fer un tràmit de sol·licitud amb un formulari molt senzill que hem preparat, adjuntar el contracte i una petita memòria amb un formulari també que hem preparat per aquest programa. I com dic, és un tràmit absolutament fàcil i molt simple per totes les empreses.
Doncs queda clar que aquesta partida de 125 milions d'euros de fons europeus que arriben a la Generalitat i que la Generalitat decideix posar-los en el foment de la contractació de joves menors de 30 anys, 17.000 euros anuals per un contracte a un menor de 30 anys de mínim un any de duració. Aquesta petició es pot fer a través del portal del Servei d'Ocupació de Catalunya. Gràcies, Juan José Torres, director del SOC.
Al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i per l'interès amb aquesta actuació. Home. Moltes gràcies.
Home, gràcies. Sobretot són diners que després es perden. Que és que ja això ja em sembla, ja seria com, en fi, jo no sabria trobar ara mateix la paraula, però seria una estupidesa que aquests diners que arriben no... També podria ser que aleshores no estiguessin responent a un neguit de, no, diguéssim, del teixit empresarial, però sí que responen a una realitat, i és que els joves menors de 30 anys necessiten feina. Demà coneixerem les dades de l'atur, són bones, però fa ja molts i molts i molts i molts mesos que el col·lectiu de joves justament és una de les franges d'edat més perjudicades per la falta de feina.
Sí, no, a mi m'agrada per saber si tributava o no aquesta ajuda.
Ai, no ho he preguntat.
Clar, perquè en funció de si tributa o no, hi pot haver un autònom que podria estar interessat, però com que li passa la franja determinada per pagar, diu no, em surt a compte.
Val. Aquest ingrés de diners. Doncs quan això, el SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya, i es pregunta i tema resolt. Què tal? Com esteu? Carles Fiter i Llucia Ramis.
Hola.
Bona nit.
Molt bé?
Sí.
Molt bé.
Fantàstic. On està? Bueno, farem una pausa que no n'hem fet.
Això de les subvencions està molt bé. Si realment diu aquest senyor que són fàcils, me'l creuré.
Doncs
perquè jo he hagut de demanar unes subvencions fa poc.
Ja.
I el que has de fer, omplir, reomplir, tornar a fer i d'allò, dius al final, bueno, això què és? Escriure un llibre o heu de fer un formulari?
Doncs, prometen que és fàcil. Ja ens ho direu els que ho proveu. Maria Vila, Joan Julibert, Montse Guillén i Susana Cuadrado. Que vagi molt bé, gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Vinga, que farem una pausa, i de seguida el No s'ha parlat prou. Llucia Ramis i Carles Fiter.
Petit Liceu estrena La cuina de Rossini, la nova proposta de David Selves. Un viatge màgic i trepidant per les òperes de Rossini. El 5 i 6 de febrer, vine al Liceu amb tota la família. Entrades a liceu.cat.
A IBI fa 30 anys que ajudem dones a complir el seu somni de ser mare. Per això hem creat IBI Care, el primer programa de fertilitat que et cuida en tot, perquè inclou les analítiques i proves inicials, el suport emocional del nostre equip de psicòlegs i la garantia que seràs mare o et tornem els diners. Demana ja la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Cinc actors amb veus prodigioses interpreten els hits de l'òpera The Opera Locos. Un espectacle d'illana que combina virtuosisme, energia i atreviment. The Opera Locos, Premi Max al millor espectacle musical 2019. Una experiència inoblidable de música, teatre i humor per a tota la família. The Opera Locos, al Teatre Poliorama.
Gran èxit de Billy Elliot a Barcelona. Billy Elliot conquerirà el teu cor. Entrades a Teatre Victòria i a BillyElliot.es.
Jordi, anem a comprar un matalàs a Galeries del Tresillo. Segueixen de rebaixes i amb preus d'autèntica bogeria. Vens?
Xxxt, no li diguis res. Ja s'ha fet amo del nostre sofà. Ara només falta que no el puguem treure del llit.
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs i matalassos amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest matalàs, et mereixes aquest sofà. Galeries del Tresillo.
Comences a buscar casa, però no has estalviat. Com oferiràs a un propietari tot allò que et demana i que et quedi per al lloguer? Vendràs la teva ànima al diable? Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo.es i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.
Ajugui sense gorris!
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Llucia fa dies que té aquí un tema que no acaba de sortir i, escolta, si esperem, haurem passat el Covid i tota
no,
la història.
No, no, però més o menys.
Vinga, no s'ha parlat prou de la diferència de classes de Covid.
Sembla que ara va de bo, no?
Sí.
Sembla que va de bon de veres, que d'aquí un parell de mesos ja no hi haurà pandèmia. O serà endèmica.
És que fa riure, oi?
Fa riure perquè ja han viscut això, qualque vegada.
I han posat calés, no?, a la idea d'això s'acaba.
Sí, i després ha vingut un altre Omicron o ha vingut una cinquena onada o el que sigui. Bé, se diria que la pandèmia està en retrocés, però de moment continuen algunes restriccions. Avui hem sabut que hem de continuar anant amb mascareta pel carrer.
Sí.
I el que és més fotut, continuen els confinaments dels positius. I de moment, fins i tot els nens, fins a finals de febrer, encara hauran de fer quarantena si hi ha més de 5 positius a la classe. Llavors, què passa? Que com l'Omicron és molt contagiosa, però poc greu en la majoria dels casos, perquè molta població ja està vacunada, es creen grups socials amb comportaments diferents depenent de si han passat ja la Covid o no l'han passada. Mm. No? Per exemple, els que han passat aquesta darrera variant van despreocupats per la vida...
Sí, home, sí, saps que no només he passat la variant, és que ja et portava a posar les 3 vacunes. Conto que... Tu també, no?
Tens anticossos per tot arreu. Sí,
exacte, teniu anticossos. Que vos fan sentir.
Sí, que m'he alliberat. O sigui, m'hauria agradat passar-lo de forma lleu, sisplau, s'entengui, abans.
Clar.
Que posats.
No, no, és que és això, teniu anticossos, vos fa sentir com a superhumans immunitzats, aneu per la vida menjant molt el món, no? No n'hi ha hagut per tant, a sobre aneu dient, jo he tingut ressaques pitjors, he tingut gris pitjor.
Totalment.
Vos fa molt confiats, això. I d'altra banda, hi ha els que no hem tingut mai la Covid i li tenim por.
Encara sí, encara. Se us veu.
No és por el virus en si, no és por posar-se malalts, és por el fet de donar positiu perquè, clar, es planta...
La feina, el treball, els que són autònoms...
Se't foten a l'aire, clar, i tu no vols, i els autònoms no els poden posar malalts, tothom ho sap. I menys en una situació com la d'ara, que moltes vegades han de fer substitucions perquè d'altres han donat positius, no? Llavors, clar, o si fa mesos que te vas comprar unes entrades per un concert i tens por de posar-te malalt ara justament, i no, bueno, de donar positiu, més que de posar-te malalt, moltes vegades és simplement donar positiu, no? O tenies previst un viatge. Aquesta alegria amb què tothom es mou amb anticossos i tu no els atens, aquesta alegria amb que el coronavirus està tot arreu, t'acollen una mica, no fos cosa que et quedis sense poder fer tot això,
clar, clar,
i t'hagis de confinar. Però hi ha una tercera classe social. Ja, bé, a més els altres mos mireu com si fóssim hipocondríacs, paranoics...
Que passes d'una classe a l'altra amb res, o sigui, en 10 dies, després de 2 anys amb anar, en 10 dies, pam! Sí, saps? Sí. I te'ls mires als altres, però calma't! Calma't, no? És veritat, tens tota la raó.
Sí, sí, i llavors dius, ostres, és que no em dóna la gana, em sap greu, no m'ho vull posar malalta, ara no me va bé. Bueno, però clar, d'altra banda dius, m'ho vull posar malalta, o sigui, vull agafar-lo ara, perquè després ja estarà passat de moda.
No, és a saber, no? I dius, bueno, a mínim...
Sí, sí. I a més estaràs desfassat i a més ja estarà tothom en una altra onda i tu encara estaràs arrossegant una cosa que ja ha passat tothom, no? Estàs fora de lloc. Finalment hi ha els que es varen contagiar abans de les vacunes amb la variant Delta i que ho van passar molt malament.
Sí.
Tan malament que no volen sentir ni a parlar de l'Omicron.
Cert.
No volen sentir a parlar de qualsevol tipus de coronavirus, no volen tornar a caure mai més, no? I llavors aquest a sobre han de carregar amb aquesta pena, no, de haver passat la primera variant, la més fotuda de totes, en un moment on que no hi havia les vacunes, en què varen patir, varen passar pena, varen passar por, molta de por, i de sobte es troben que ara hi ha aquestes classes socials Covid que ningú els entén. Això per no parlar els que tenen Covid persistent, que ja directament són els grans incompresos de tota aquesta... de tota aquesta... extractes, no? Són com extractes socials Covid. I bé, cadascú es pren la situació actual d'una manera diferent, s'identifica amb aquelles persones que ho viuen d'una manera semblant a la seva, o d'una manera igual, i això es va veure també molt en les vacunes. Amb la tercera vacuna, què va passar? Que... quedava bé que hagués estat molt fotuda, no?
Sí. La reacció de la tercera vacuna és pitjor que els que alguns que han passat el Covid de l'Omicron.
Sí. I tothom volia explicar la seva aventura en la tercera vacuna com si fos un heroi que hagués tornat una pel·lícula de por. Cert.
La febre,
també,
no sé
també.
Què...
que vas a posar-te la tercera.
Ui, ja veuràs.
Estàs arribant al cap com... Bueno, les cames no et responen. O sigui, clavant a terra... I aquí no entro.
I després, clar, a tu no t'ha passat absolutament res, jo no vaig tenir cap efecte secundari en cap de les vacunes i
seient
te mirava amb una mica de saps, com de suspicàcia, en plan, sí, home.
També hi ha... No, a més, ja, donant-li allò a una altra... I també hi ha qui creu que si no li ha fet efecte la tercera vacuna, no, és que potser no li han posat bé. O que... No, que jo d'aquests en conec. És que potser no me la van posar. No, a veure, que és que hi ha gent a qui li fa efecte secundari i gent a qui no.
Sí. Doncs això, se cerca aquesta complicitat dels que varen experimentar les coses igual que tu i això fa que cadascú estigui en un món diferent, tot i compartir-lo. No?
Que bo. Molt bé. Passa-ho ja.
No, vull esperar un poc perquè...
Un poc cap de setmana o per Setmana Santa.
Que ja no t'agafi ara la primavera.
Sí,
i
ja, quin pal.
T'has d'organitzar. Sí, tant de bo. Estem parlant de fer conya de la versió lleu del Covid. Aviam, la Candelera, Carles, no s'ha parlat prou d'ella, eh? És demà.
Demà és un dia màgic. Sentireu parlar tots els numeròlegs i tothom que parlarà de demà. Demà és 2/2/22.
Hola!
Això... Demà és la primera versió, que és 2/2/22, i d'aquí uns dies serà la segona versió, 22/2/22. També serà cap i cua, però vaja, ja dosos sentirem parlar. Però a part d'això, demà és el dia de la Candelera, que ja he vist abans que n'havíeu sentit parlar, però us pregunto, teniu algun ornament de Nadal, teniu el pessebre a casa?
Avui és el darrer dia per tenir-lo.
Bueno, espera, no em facis espòilers.
I ja vas malament. Si va posar el 2 de febrer per triar una cosa allà, dic, bueno, per favor.
Però el cicle de Nadal acaba avui.
El cicle de Nadal acaba avui. Ja, ja. Per tant, segons la tradició catòlica, avui és el dia que hauríeu de treure el pessebre i desmuntar tot el tema de Nadal, diguéssim. La campanya de Nadal catòlica acaba avui. Mm. Val? Per què? El pessebre s'ha de posar el 8 de desembre i es treu el 2 de febrer. Per què el 8 de desembre? El 8 de desembre és el dia de la Immaculada Concepció. Ara es fa una mica de rotllo religiós, però jo crec que és cultura popular, en el fons, sí, i qui sigui catòlic ho sabrà perfectament, i qui no, també es vol saber perquè aquell dia fa festa. I per què fa festa el 8? Perquè és el dia de la Immaculada Concepció. Què vol dir? Que va ser concebuda de forma immaculada. No té res a veure en què parís Jesús de forma virginal i sense haver tocat baró, sinó que és... Clar, és que dius, per què? No és per això. La Immaculada Concepció és perquè fou concebuda de manera immaculada. Per tant, ens n'hem d'anar a 9 mesos després, clar, que és el 8 de setembre, que és quan neix.
Abans.
No, neix el 8 de setembre i 9 mesos abans és la Immaculada Concepció.
Com?
Sí,
quin és? Quin és? No? Quin és? El 8 de desembre.
Verge Maria.
El que seus... va ser concebuda immaculadament.
El seu aniversari és el 8 de setembre, val? És quan neix. Neix el 8 de setembre.
Sí.
9 mesos abans, que és quan és concebuda, passa de forma immaculada. És a dir, ja en el moment de la concepció ja ho fa de forma immaculada, perquè com que és l'escollida per ser la mare de Jesús, Déu la fa que ja estigui concebuda des del minut zero de dins l'òvul 9 mesos abans, de manera que ja no coneixi res del pecat original.
És a dir, no és només Josep que està allà amb un pam de nas sense saber ben bé què ha passat, sinó que el pare de Maria també.
Sí, clar.
Maria.
Bé, el pare de Maria sí que ja hi ha una història.
No,
però
hi ha hagut concepció.
Ella
és concebuda sense pecat.
Clar, és el
correcte
que estàs dient.
No, però hi ha d'allò, però d'aquell moment diuen, val, a partir d'aquí ja no hi ha pecat concebut.
Tongo.
Sí, a veure.
Que, de fet, allò és sin pecado fue concebida. No?
Sí.
És
que sin pecado concebida.
Sin pecado concebida, no? Per què? Perquè va ser concebuda immaculadament. Bé, després d'aquest parèntesi, per tant, per això és la Immaculada Concepció, i 9 mesos després neix, que és el 8 de setembre, que, per cert, el 8 de setembre és el dia de la Nativitat de la Verge i també de les Verges Trobades. Us ho he dit parlar, això?
Sí.
Per exemple, la Mare de Déu de Núria
és
el 8 de setembre, perquè és el dia on les Verges Trobades, que vol dir que abans havien sigut amagades per la persecució d'altres religions o de musulmans, etc., algun pastor o algun animal la trobava, i van totes ser juntades en aquest dia del 8 de setembre. Amb alguna excepció, com per exemple la Verge de Montserrat, que també fou trobada, però que se celebra el 27 d'abril. Mm. Val? A punts. He de dir que jo vaig ser professor de catequesis, no és conya això.
Què dius?
Sí, sí, sí.
Jo me vaig lligar amb un catequista meu.
Què dius? A veure...
És igual.
Es està obrint una comissió d'investigació, però és clar... Havien passat anys, no? La catequesis...
No, aquí tot el cel, jo què sé.
Bé, recapitulem ràpidament. El 8 de desembre és la Immaculada Concepció, posem el pessebre,
no, acabarem,
fins al dia 2, que és la Candelera. Per què? La Candelera és just 40 dies després de Nadal, del 25. Sí, Jesús neix el 25 de desembre, fum, 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 i 40 dies després, 40 sabem que és un número molt catòlic, és el 2 de febrer, que és el dia en què la Mare de Déu el presenta, Maria, a al temple de Jerusalem. I en aquell moment encenen diverses espelmes i per això neix, i és la Candelera, bla, bla, bla. Val? Només era per
la Candelera porta llum perquè s'acaba l'hivern.
Bé,
no?
En el fons és perquè el presenten allà i és com el que il·lumina tothom i per això és la Candelera. Se celebra el dia 2 de febrer perquè és aquell moment. Què passa el 2 de febrer també la Candelera? I ara me'n vaig i deixo la religió catòlica. És
sí, com,
el tema
que, com passem? Del nen Jesús,
home, però,
que il·lumina el món 40 dies després de néixer la marmota.
També, ja. Perquè també hi ha un punt meteorològic, i és que la cultura popular diu, si la Candelera riu, el fred és viu, si la Candelera plora, el fred és fora. I a vegades hi afegeix, sí, però tant si riu com si plora... mig hivern ja és fora. Va, això és la bonica de la cultura popular. Doncs bé, què vol dir això de la Candelera riu? Alguns pensaran, doncs si fa bon temps demà vol dir encara farà fred, i si plora vol dir que plou, vol dir que ja no hi és. Ben bé no és això, parlem de la lluna. Si hi ha lluna plena es considera que riu, per tant, si hi ha lluna plena encara farà molt fred, si no hi ha lluna, l'hivern ja és fora. Demà no hi ha lluna. La lluna està en procés que gairebé no es veu. Per tant, segons la nostra marmota catalana, perquè és una mica com el dia de la marmota catalana, demà l'hivern ja serà fora perquè no hi ha lluna.
Molt bé.
No sé. Fred n'ha fet.
No, què dius? Fa una calor que te mors.
I ara...
Jo trobo com fa una calorada aquests dies. fa temperatures que sembla que, sigui, que estiguem al març.
Va, ets de la Lliga dels Pingüins, ja. Sou uns quants aquí, el 9-C, sou uns... Sí.
Bueno, això,
demà, a veure, ara li preguntarem a l'Abel Caral, aviam.
Ja està. I després, ara s'acaba la campanya de Nadal, diguéssim, la temporada de Nadal, i ja el catolicisme es prepara per d'aquí un mes, que és el 2 de març, que començarà la campanya de Setmana Santa. Ja neix, i d'aquí un mes ja començaran a matar-lo, que és la Quaresma i la Setmana Santa.
És un no parar.
I el Carnestoltes.
Sí. Gran mig. Sí, això és d'aquí 4 dies. Va, Llucí, acabarem amb... No s'ha parlat prou de les cobertes dels llibres, entre parèntesi, amb imatges de dones.
Un dia vos vaig comentar aquí que no hi ha unitat entre els títols dels lloms dels llibres, que si els cercau, els mireu a la prestatgeria, veureu que hi ha alguns títols que s'han de llegir de dalt a baix.
Des de Cubas d'aquí, des de Cubas d'aquí m'hi vaig fixar.
Jo hi era, perquè no me'n recordo, però...
Sí, però ho va explicar.
És un caos, que estan fent així amb el coll, perquè alguns ho fan com que el títol està de dalt a baix i d'altres de baix a dalt, i estàs tota l'estona girat al coll. De fet, a la Universitat de Biologia se representa molt bé aquesta anomalia. Si passeu, veureu que a la façana, els vidres que donen a la Diagonal, hi ha una imatge de llibres gegant on els títols surten així, per exemple, La cèl·lula, i a vegades surt la cèl·lula mirant de baix a dalt, i al revés, i altres títols estan al revés. Bé, avui vull parlar d'una altra tendència que quan la vegeu ja no la podreu deixar de veure, com això dels lloms dels llibres. És una tendència que creix cada any que passa, i és que la coberta dels llibres de ficció és molt freqüent, si no és sempre, és gairebé sempre, que hi surti la imatge d'una dona. Pot ser una fotografia, pot ser un dibuix, pot ser qualsevol representació, però sempre serà una representació femenina. Si no, en una llibreria, ho comprovareu, gairebé tots els llibres tenen una figura femenina a la coberta. I, clar, cada vegada que qualcú me mostra la coberta del seu nou llibre, hi surt una dona... sempre, i m'hi fixo molt perquè...
Ara, clar, a més ja no pots deixar de veure.
No, a més no m'entusiasma, perquè fa com a xiclit, no? Literatura propera a la novel·la romàntica, però actual. Jo mateixa, sempre que m'han mostrat les cobertes, sempre m'han... O sigui, la primera opció eren cobertes amb noies. Jo m'he oposat que fos així, però a vegades he guanyat i a vegades no, perquè deu ser que va anant molt. Però per què hi ha tantes dones a les cobertes dels llibres? Està demostrat que les dones llegeixen més que els homes, gairebé el 70% llegeixen el seu temps lliure davant del 5% dels homes que ho fan, i als clubs de lectura hi ha moltes més dones si no hi són totes que si no ho són totes. Llavors, està demostrat que elles llegeixen de forma indiferent obres escrites per homes i per dones, però que en canvi els homes llegeixen més obres d'autors que no pas d'autores. Però clar, posar una dona a la coberta és com dir-te, això és per tu, saps?
Yeah.
I llavors això és el que no acabo de... No m'acaba d'agradar, no? És com que te digui, aquell llibre parla de tu...
Identifica't amb això ja només per la foto, no?
Sí, i bé, suposo que és que hi ha estudis de mercat que diuen que funciona, però ara jo crec que no podreu deixar de veure això.
No, jo ja estava pensant, l'últim llibre que m'he llegit és el Nunca, aquest del Ken Follett, que m'ha agradat bastant, per cert, i a més, amb la situació que s'està vivint a Rússia és bastant bona, i ara m'estic començant el de John le Carré, el llibre pòstum, que tampoc, jo els dos que tinc,
després hi ha un subgènere que és Les dones mirant a l'infinit, aquest també és bastant bo.
Dones? Això ho dius a les xarxes socials?
No,
a Instagram també passa això.
Deu ser que les cobertes dels llibres
estan inspirades
en alguna cosa.
Imiten les xarxes.
Vinga, Llucia i Carles, bona setmana.
Que vagi
igualment,
molt bé.
Adéu.
Vinga, ràpidament anem amb l'Abel Caral. Abel, aviam, explica'ns quin temps ens espera demà, aviam.
Hola, Agnès, bona nit. Demà la tramuntana fluixa a l'Empordà, no serà tan extensa i bufarà bàsicament al nord de l'Alt Empordà i amb menys intensitat que avui. Un vent del nord que déu-n'hi-do avui com ha bufat, també cap al Pirineu, Mestral, les comarques de Tarragona especialment, però també el Pla de Lleida. Un vent que ha dificultat les tasques dels bombers en aquest incendi de Peralada. En aquesta població de l'Alt Empordà s'ha registrat un cop de tramuntana de 82 km per hora, però en molts casos s'han superat aquests 80 o fins i tot els 100 km per hora. Demà un vent menys intens, el mestral no desapareix, però també fluixa a les comarques de Tarragona, bàsicament ho farà entre el nord del Delta de l'Ebre i el Cap de Salou, un dia bàsicament assorellat i amb temperatures més suaus al migdia. Serà més fàcil arribar als 20 graus o superar-los lleugerament fins i tot.
Aleshores, la cosa com queda? Que s'ha acabat l'hivern.
Bueno, que riu. Depèn. Si et fas cas de la lluna, encara hi ha... S'ha acabat l'hivern. Si fas casa que farà sol, vol dir que encara
que
hi ha
encara
fred.
Farà fred. Va, doncs anirem veient dia a dia. Escolta, que vagi bé. Ens trobem demà amb tots, a 2 de 9, com sempre, a l'hora de sopar. Descanseu.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8TV.
RAC+1 presenta Castells a RAC1.
El dimecres 2 de febrer...